Comisiones Obreras es el primer sindicato de España por número de personas afiliadas y por delegados elegidos en las elecciones sindicales. Comisiones Obreras en el País Valenciano produce el espacio Radio Sindical, que emitimos en Radio Clara y en el programa La Luna Sale a Tiempo Radio, siendo Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras en el País Valenciano, su directora. Buenas noches, Laura.
Buenas noches, Enrique.
Pregunta obligada. ¿Cómo evalúa Comisiones Obreras el resultado de las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, en las que el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta de escaños?
Después de las elecciones del 20 de noviembre, fundamentalmente lo que valora Comisiones Obreras es lo evidente, que el Partido Popular ha conseguido mayoría absoluta. Fundamentalmente lo que más preocupa a Comisiones Obreras del País Valenciano es que las tesis del PP estén al lado de la patronal en cuanto a lo que se refiere a negociación colectiva, porque ya se han manifestado en muchas ocasiones que están a favor de la flexibilización de la negociación colectiva y de los convenios de empresa, con lo cual se reduce el ámbito de negociación y, por tanto, la presión que pueden hacer los trabajadores y trabajadoras para conseguir mejoras en sus condiciones laborales. Evidentemente, también se han avanzado durante esta semana algunas propuestas, como una posible reforma laboral, que dudamos bastante que vaya en favor de la mejora de los derechos de los trabajadores. A nivel estatal se hace un llamamiento también para que se apueste por el diálogo social y la concertación a la hora de promover en estos momentos tan complicados políticas económicas, sociales y laborales para reconducir ese camino oscuro que tomó el PSOE y que hay que reconducir hacia una salida justa de la crisis, y esa no es por el camino de los recortes fundamentalmente a las personas que en peor situación están. Un apunte que queríamos hacer, de alguna manera el valor que tienen los votos y los diputados de determinadas formaciones como Izquierda Unida, que comparten muchas de las propuestas realizadas por Comisiones Obreras y que durante todo este tiempo hemos venido conjuntamente coincidiendo en muchas luchas y en muchas movilizaciones. Y también apostamos por la reforma de la ley electoral para evitar la distorsión que se produce en el reparto de escaños. Respecto a la agenda de Comisiones Obreras del País Valenciano de estas próximas semanas, en estos momentos hay que decir que se está produciendo la manifestación contra la violencia hacia las mujeres, que ha salido a las 7:30 del parterre, y este año acompaña el lema de "si no los paramos, no paran". Esta manifestación se convoca a toda la sociedad civil para reclamar que se pare, que haya medidas de protección hacia las mujeres maltratadas, que se invierta en educación y que pare esta lacra social, que es la violencia gratuita por parte de seres o personas que deberían estimarse. De la agenda sindical, aparte de todos los miércoles las asambleas que se producen a las 11 por parte del CINMI, de Comisiones Obreras, en la Plaza Nápoles y Sicilia, asambleas dirigidas a trabajadores y trabajadoras inmigrantes, este fin de semana se estará produciendo también el encuentro a tres bandes, que es un encuentro formativo con las Secretarías de Juventud de Illes Balears, Cataluña y el País Valencià. Y este año tenemos la temática de el sindicat davant la imposició, en la que se va a hacer un análisis de cuáles han sido las políticas de recorte del estado de bienestar y de empeoramiento de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora por parte del gobierno, y cómo tenemos que actuar frente a estas situaciones y cómo organizarnos mejor frente a las situaciones, preveyendo pues que después del 20N la cosa tampoco va a ir mucho mejor. Lo mejor es también marcar estrategias para poder organizarnos de la mejor manera posible, no solo la clase obrera, sino también el conjunto de la ciudadanía.
Tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo donde acababan los mapas. Por las noches de vacío, cuando te ibas a dormir esperando
Avui ens acompanya Soledad Fernández Cano, que és secretària d'Acció Sindical de la Federació de Serveis a la Ciutadania y que a día de hoy en Radio Sindical fará como portaveu de l'àrea pública de Comissions Obreres del País Valencià. Benvinguda a Radio Sindical.
Laura, moltes gràcies.
La primera pregunta és: per què has triat Revolución de Amaral per a començar aquesta entrevista?
Perquè és una cançó que quan vas començar la crisi ja em vaig posar al mòbil per tindre força per tot el que ens vendria darrere.
Soledat, l'àrea pública ha convocat durant tota aquesta setmana diferents mobilitzacions. A quins sectors representa l'àrea pública de Comissions Obreres?
Pues nosaltres representem a tot el personal al servei de les administracions públiques directament, o sigui, personal docent, sanitari, de l'administració de l'Estat, administracions locals i autonòmiques, però també a personal que preste serveis públics fonamentals, com que són transports, correus, aeri, personal que atén a la dependència, a la drogadicció, a les dones, als menors, a les persones amb discapacitat, inclús a la ONCE, que és una fundació de persones amb discapacitat.
Què s'està reclamant durant aquests dies amb la campanya de mobilització en defensa dels serveis públics?
Pues nosaltres estem sobretot reclamant la sensibilitat que és necessària per part de les nostres administracions, que no es posi en perill ni l'accés ni la qualitat dels serveis públics prestats, i sobretot reclamem que no s'emparen en la reducció del dèficit públic per a la pèrdua d'aquests drets que suposen un factor de cohesió social.
Respecte als pressupostos de la Generalitat Valenciana per a enguany, quina és la valoració que podem fer dels pressupostos que van dirigits al manteniment d'aquests serveis públics?
Pues d'inici i en conjunt nosaltres pensem que són uns pressupostos que no són creïbles, o sigui, no tenen cap tipus de fiabilitat. De fet, no contemplen ni els deutes preexistents i, per tant, no tardarem molt a veure modificacions pressupostàries importants i de pes. Però, a més, encara que es donaren com a bons, que diguen que són reals, no són justos ni són equitatius. O sigui, deixen perdre, per exemple, els ingressos per patrimoni, fonamentals en temps de crisi, i mantenen despeses de grans events que són, al nostre entendre, totalment innecessaris, reorientant, a més, fons públics a iniciativa privada. Això, per exemple, es candena en l'àmbit del Servef, on se desvien fons públics per a agències de col·locació privades.
En l'àmbit del País Valencià, quines són les majors problemàtiques a nivell de serveis públics? És a dir, què és el que s'està trobant la gent?
Pues el més preocupant realment de tots els serveis públics en general és la seva sostenibilitat econòmica, tant dels que preste directament l'administració autonòmica com les que presten les administracions locals valencianes. De fet, en aquests moments hi ha mancomunitats i hi ha consorcis en els quals participen entitats locals i administració autonòmica, estan sense cobrar la nòmina ja i es preveu que no cobren fins a gener. Això suposa que la gent està avançant el seu treball i donant-li-ho com a préstec a la Generalitat Valenciana. Evidentment, això és una situació insostenible i que en el temps pot fer que es perguin aquests serveis públics.
I directament als ciutadans i les ciutadanes, com afecta la situació d'aquests serveis públics?
Bueno, pues jo crec que els ciutadans ho estan veient a diari. O sigui, de fet, s'estan perdent línies d'autobús interurbans, també urbans, està baixant la freqüència, està baixant la qualitat, n'hi ha línies de metro i tramvia que no s'han posat en marxa, això està suposant que la gent tinga que utilitzar els seus vehicles privats, en el que suposa de despesa personal i, a més, de contaminació i pol·lució en les nostres ciutats, per tant, tampoc té un factor de sostenibilitat ambiental. S'estan, evidentment, continuant donant ajudes de la dependència en retard i valoracions amb molt de retard. La qualitat de l'ensenyament a l'escola pública està baixant. De fet, ara l'última ha sigut unes beques que s'han reduït a costa dels fons dels mateixos centres escolars. Les retallades també en l'àmbit dels majors estan suposant que no n'hi ha suficients places en centres de dia per als nostres majors, tampoc en l'àmbit de l'escola infantil per als xiquets n'hi ha places suficients i gratuïtes. O sigui, realment n'hi ha moltíssimes coses que els ciutadans dia a dia i moment a moment estan veient.
També volíem saber, conèixer un poc més quina és la situació que pateixen els treballadors i què diuen representants dels treballadors a les empreses quan venen al sindicat, que reclamen, que ja ens has avançat que alguns no estan cobrant, i quines són les situacions que s'estan trobant en el lloc de treball?
En general, el que s'està produint és una precarització evident de les condicions de treball. Per una banda, hi ha una baixada directa que es va produir a tots els empleats públics, i no estic parlant només de la que va fer el govern de la nació en el que és els empleats directes de les administracions, o sigui, la EMT es va reduir i es va anul·lar la clàusula de revisió salarial, això s'està produint en altres empreses que presten serveis públics, i això va ser una decisió del govern autonòmic, pura i exclusivament, no va ser una decisió del govern perquè les empreses estaven obertes. També s'estan precaritzant les condicions en la mesura en què no s'estan augmentant les necessitats de personal reals. en lo qual el volum i la càrrega de treball augmenta. Els ciutadans que se troben en un servei més deficitari fan les seues protestes als treballadors perquè no poden diferenciar de qui és la culpa i això suposa unes condicions també de prestació de tots els serveis molt més precàries. També s'estan anunciant expedients de regulació d'ocupació, retalls en personal i, per cert, ens preocupa molt la perspectiva de cara a futur perquè la temporalitat tampoc s'està treballant, o sigui, no hi ha ofertes d'ocupació, hi ha molt de personal temporal en totes les administracions i això dona idea de que pot ser que encara mos vinguin més retalls.
I del govern valencià què podem dir? Perquè d'alguna manera s'ha anat avançant el tema de que no s'estan oferint places, de que d'alguna manera està esperant o està sense intervindre massa, però quina és l'actitud també front a les reclamacions que se fa des de l'àrea pública de Comissions Obreres?
Jo t'ho definiria que és la política de l'estruç, o sigui, amaga el cap baix de terra. Jo crec que estaven realment esperant a veure què passa en les eleccions generals i que estan esperant, no sé, com si siguera el manà que cau de no sé sap a on, a que li ho solventen i li solventen tota la problemàtica de deutes que té i tota la problemàtica que mos vindrà a nivell de l'Estat. No dona la sensació que estiguen assumint ni les seues competències que tant van reivindicar en l'Estatut ni les seues responsabilitats.
I respecte al govern del PSOE, l'anterior equip de govern estatal, quines valoracions feu sobre la política que ha fet en els dos últims anys?
Pues evidentment el que més podem criticar és una política de falta de previsió i d'improvisació. I indudablement el que pensem que hauria tingut que fer és apostar d'una manera molt ferma per obtindre un pacte el més ampli possible al voltant de polítiques d'ocupació i de cohesió social en aquest país. Això ens haguera fet falta per eixir d'una crisi sense perdre a ningú pel camí.
Quines són les perspectives per a aquests sectors de futur, que són sectors estratègics per al manteniment i millora de l'estat de benestar?
Pues lamentablement jo crec que les perspectives a dia d'avui són nefastes, sincerament. Només hi ha que veure el que està passant a Catalunya i les novetats que ha plantejat ja Convergència i Unió només passar les eleccions. O sigui, si continuen en retalls als empleats públics i als serveis públics i els ciutadans damunt tenen que pagar doblement, però no per una via redistributiva, sinó per la via de la imposició directa, inclús en el sistema sanitari, pues el panorama indudablement no és res bo. De totes maneres, així també ho estem patint. Han augmentat ja les ràtios a tota l'educació secundària obligatòria en 5 places. Això va reduir el que és la qualitat també de l'ensenyament dels nostres xavals i dels nostres xiquetes. Indudablement, retalls se veuen així a Catalunya, a Madrid, a tots els puestos, i la perspectiva no és bona.
Sobretot després dels resultats de les eleccions i el que ha anat avançant el PP durant aquests dies. Reformes laborals, retalls, possible desaparició de l'atenció a la dependència.
Sí, indudablement, mentre la política continua sent reduir els gastos i no incrementar els ingressos, no caben més que retalls. Mentre no hi hagi un canvi total de polítiques, inclús a nivell europeu, el problema continuarà creixent. Continuarem tenint cada vegada menys serveis i més dificultats per a mantindre'ls.
Sole, vist el panorama, entenc que segurament continuaran les mobilitzacions de Comissions Obreres, fonamentalment de l'àmbit de l'àrea pública, en defensa dels serveis públics de qualitat.
Evidentment, nosaltres tenim que intentar ser la veu no només dels treballadors, que evidentment són els perjudicats també en aquest àmbit, però també dels ciutadans. O sigui, la nostra capacitat, el nostre compromís en la ciutadania per ser un sindicat sociopolític significa que tenim que defensar també els drets dels ciutadans i això significa defensar l'estat de benestar. La previsió és continuar en tot el que és les concentracions el proper mes, en desembre. Es farà també perquè en aquests moments estaran elaborant els pressupostos. No ho sabíem, però coincidís damunt en el que és la configuració del Congrés. Per tant, també estaran els pressupostos a nivell estatal que es podran veure o no. Ja veurem què és el que fan, si prorroguen, si modifiquen. No sabem molt bé per on tiraran, però indudablement no serà a favor dels serveis públics, això ho sabem, ni de la cohesió social. Per tant, pensem que és adequat i ho vam encertar ja quan vam decidir que en aquesta setmana de desembre continuaven les mobilitzacions. I el dia 20 de desembre, finalment, farem una avaluació en els sindicats que també estan junt a comissions en aquestes mobilitzacions per a veure la transcendència i la continuïtat de cara a l'any 2012.
Sole, per a que la gent que ens escolta en Ràdio Sindical se pugui sumar a aquestes mobilitzacions, a aquestes reivindicacions, com més podríem d'alguna manera ajudar també a conscienciar, a prendre consciència de que això no és única i exclusivament del sindicat, sinó que és una qüestió de la classe obrera, del conjunt de la ciutadania, què els podríem dir?
Estem en disposició d'oferir-nos a qualsevol àmbit social de la ciutadania per a explicar quina és la problemàtica real del que està passant, per a que, a més, poder explicar-los quina competència i quina obligació té cada una de les administracions per a que tinguin consciència. Això és fonamental. I, a més, els convidem a que des de la pàgina web de la nostra confederació entren i signen un manifest a favor dels serveis públics i de la prestació d'aquests serveis que vagi directament al president de la Generalitat, al que actualment més deures té de cara a la ciutadania valenciana.
Així acabem. Soledad Fernández Cano, secretària d'Acció Sindical de la Federació de Serveis a la Ciutadania, de l'Àrea Pública de Comissions Obreres del País Valencià. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins a la propera.
Gràcies a vosaltres i que tots els ciutadans es facin conscients de lo que tenim que jugar-se.
Acaba el espacio de Radio Sindical de hoy. Nos escuchamos en 2 semanas. Gracias por estar aquí. Agradecimiento a Empar Pablo Comunicación, Jesús de Juventud y a ti, Enrique, también. Como siempre decimos, sigamos siendo libres de pensamiento y acción. Continuemos adelante y salud. Hasta la próxima.